Són les 8 del matí. Bon dia a tothom.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El síndic de Greuges de Catalunya s'ha adreçat a l'Ajuntament de Pals i al Departament de Territori i Sostenibilitat per demanar-los mesures correctores relacionades amb actuacions urbanístiques previstes al nou planejament POUM que tramita el municipi. La resolució és el resultat d'una investigació que ha fet la institució en defensa de la ciutadania i que demana reduir dràsticament el nombre d'habitatges previstos al POUM, així com excloure els sectors del paratge, del Rodós, dels Junquers i d'Interpals de qualsevol actuació urbanística. L'ENS, afirma, ha rebut 447 queixes que alerten sobre afectacions mediambientals derivades del nou planejament en tràmit i diu que calen mesures per preservar la sostenibilitat del territori. Fins aquí, res a dir. El senyor Ribó fa la seva feina i, per tant, res a comentar. El que passa és que, segons com s'expliquen o com s'escriuen les coses, és fàcil que es puguin malinterpretar. D'entrada, el que demana el síndic és que l'Ajuntament refaci el pla, no tant perquè no s'ajusti a la llei, que s'hi ajusta, sinó perquè considera que afectaria zones d'interès mediambiental. El que passa també és que el síndic no explica que la xifra de 2.400 habitatges nous que autoritza el POUM ja suposa una reducció dràstica respecte a la xifra de l'anterior pla urbanístic. I el que tampoc explica el síndic és que totes les instàncies a les que s'ha portat aquest pla l'han admès i han considerat que l'afectació mediambiental no es faria sobre una zona d'especial interès. I el que tampoc explica és que les possibles demandes a les que hauria de fer front l'Ajuntament podrien arruïnar el pressupost per una bona colla de temps. En aquest assumpte, com en el xalet del Golfet, es planteja sempre el mateix dilema. S'aturen projectes legals i aprovats amb el risc d'haver d'afrontar compensacions milionàries o es tiren endavant mirant de minimitzar l'impacte que tenen sobre el territori. I en aquest cas, per altra banda, podem estar d'acord en rebutjar la bombolla i l'especulació urbanística si és que hi són, però cal recordar diverses coses. Primera, construir cases i vendre-les a gent disposada a comprar-les no en converteix el promotor en un especulador ni el polític en un corrupte. Segona, les cases paguen impostos a l'Ajuntament que, amb les arques migrades, necessita ingressos per garantir els serveis públics. I la tercera, a l'Ajuntament de Pals o a qualsevol altre amb dilemes similars. No us vanteu tots plegats que la política del segle XXI exigeix transparència i participació ciutadana? Doncs deixeu de muntar consultes de costellada per esbrinar en què es vol gastar la gent petites partides pressupostàries i convoqueu consultes per decidir sobre temes estructurals dels pobles als que vivim. I aquest, per exemple, podria ser un cas. Ara bé, sempre la gent del poble ha de saber les conseqüències de qualsevol ja sigui la seva decisió, encara que aquesta impliqui compensacions milionàries. Com diu en Jep, no volíeu democràcia? Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia ens porta la previsió del temps, Martí.
Bon dia. Avui una jornada amb el cel serè, amb alguna boira matinal de primera hora i amb bones temperatures. Arribarem fins als 23 graus de màxima i la mínima es quedarà amb 6 graus. Cap a la tarda aniran creixent algunes nuvolades. Els propers dies l'anticicló es va debilitant a poc a poc, el que donarà lloc a que divendres tinguem un dia molt més ennuvolat i no descartem alguna precipitació de caràcter feble. Pel que fa al dissabte i al diumenge, dies amb força bon temps.
Gràcies, Martí. Ho anirem seguint i ho anirem també explicant a través del web radiocapital.cat. En aquest moment, la temperatura mínima és compartida a gairebé tota la comarca. Tenim 6 graus a Torroella, a Montgrí, els tenim a Sant Feliu de Guíxols, els tenim a la Bisbal, els tenim a Albons, els tenim a Pals, els tenim a Palafrugell i els tenim a Platja d'Aro. 6 graus positius, dèiem, per començar aquest dijous 23 de febrer del 2017. I, com sempre, comencem el programa amb el resum informatiu del dia. Resum informatiu que comencem explicant-vos que l'Ajuntament de Platja d'Aro ha fet aturar la perforació d'un talús a la platja de Sa Conca per instal·lar-hi un ascensor privat perquè l'obra ha envaït zona pública. Els treballs per rebaixar el talús, situat gairebé arran de platja, han aixecat una gran polseguera, i no només la de l'obra en si, sinó també perquè diversos veïns i el grup de Natura Externa van alertar que s'estava cometent una agressió ambiental i la roca que es trinxava accedia als límits de la finca. El consistori, després d'enviar-hi els serveis tècnics i comprovar que els treballs han afectat sòl públic, ha més aprovés un decret ordenant la suspensió immediata de les obres perquè l'acte és manifestament il·legalitzable. A més, l'Ajuntament també ha obert un expedient de restauració a la realitat física alterada al promotor, que és la societat Galileu 136. L'obra va començar a finals del 2015 i, tot i que inicialment es preveia connectar l'habitatge amb la zona de la platja a través d'una mena de funicular, al final es va provar substituir-lo per un ascensor privat, ara aturat per l'Ajuntament. Són les 8 del matí i 5 minuts, tenim més notícies.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Que repassem com cada dia amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret, i és que hi ha preocupació a les granges de l'Empordà per un focus de grip aviària, Toni.
Bon dia. Els productors avícoles estan preocupats pel focus de grip aviària detectat als aiguamolls de l'Empordà. El passat 6 de febrer es va trobar una cigonya morta a la zona del Parc Natural i el Departament d'Agricultura ha confirmat que està infectada pel virus. Això ha obligat a prendre mesures. Entre d'altres, les granges situades en un radi de 10 quilòmetres de la zona afectada no podran vendre ni comprar aus en les properes setmanes.
Els veterinaris del departament estan explicant una a una a tots els productors les mesures que han de prendre. El director dels aiguamolls, Sergi Romero, ha insistit que mantenen un protocol de vigilància passiva per detectar possibles animals morts i que no hi ha cap perill per la salut dels humans.
És l'únic individu que han trobat de moment que ens ha donat positiu i per part del parc segueix amb la vigilància, una vigilància que se'n diu passiva. Això vol dir anar als llocs on hi ha concentracions d'aus, zones, diguem, amb aigües permanents, i mirar de detectar individus morts. En el moment en què es detecta l'individu mort, no es toca res i s'engega el protocol.
El focus coincideix amb la migració de les cigonyes. L'exemplar mort estava anellat a París i s'havia albirat a Lleida.
Seguim armes i diners i més de 8.000 plantes de marihuana trobades al clan desmantellat a l'Empordà.
El macrodispositiu antidroga d'aquesta setmana a l'Empordà s'ha saldat amb més de 8.000 plantes intervingudes. Una de les plantacions estava en un búnquer que els investigadors van trobar enterrat al jardí de casa dels suposats líders del clan, a Avinyonet de Puigventós. Els agents van fer servir una màquina retroexcavadora per trobar més habitacles ocults.
Mossos d'Esquadra i Servei de Vigilància Duanera van fer en total 20 entrades i registres per ordre del jutjat d'instrucció 6 de Figueres, que dirigeix la causa. Durant els escorcolls van trobar 8 armes de foc, armilles antibales i uns 425.000 euros en efectiu. Hi ha 30 detinguts, alguns dels quals ja han començat a declarar davant del jutge aquest dimecres. Avui es preveu que ho facin els líders del clan.
Són les 8 del matí, 7 minuts. Arxivada definitivament la causa contra l'exconseller Joaquim Nadal per un procés urbanístic a Solius, a Santa Cristina d'Aro.
L'Audiència Provincial de Barcelona ha confirmat l'arxivament de la querella per presumpta estafa urbanística contra l'exconseller de Política Territorial i Obres Públiques. El cas que va arribar a la justícia va ser el canvi d'ubicació de la zona industrial de Santa Cristina d'Aro, que va passar de Solius al Molí d'en Terrés i a les Bernades.
La denúncia la va interposar l'empresa Baral Real Estate contra Joaquim Nadal i contra l'exgerent de l'Institut Català del Sol, en Emili Mas. Els acusava d'haver-los estafat perquè el 2006 la Generalitat li va oferir la permuta dels terrenys de Solius, on volia construir un polígon industrial per uns altres a les Bernades, que posteriorment es va comprovar que eren inundables. Per tant, no s'hi podia edificar. Al juny del 2016, una jutgessa de Barcelona havia arxivat provisionalment la causa, però la immobiliària va presentar un recurs a l'audiència que ara l'ha desestimat.
El síndic de Greuges torna a posar el focus en el POUM de Pals.
Rafael Ribó ha demanat a l'Ajuntament de Pals i a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat que excloguin de futurs projectes urbanístics els sectors del paratge de Rodors, els Junquers i Interpals. El síndic de Greuges sosté que això suposaria una amenaça per a l'entorn natural de la zona. En un comunicat, a més aquest dimecres, Ribó diu que les consideracions ambientals del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, no garanteixen la conservació d'aquests hàbitats.
Per això, el síndic de Greuges demana que es redueixi dràsticament el nombre d'habitatges previstos, així com l'altura de les edificacions i la densitat en els sectors que tinguin zones de dunes amb pins i pinedes mediterrànies. Aquesta no és la primera vegada que Rafael Ribó es pronuncia sobre aquest afer. El juliol passat va acusar l'Ajuntament de fer tales de pins no autoritzades o d'afectar les zones dunars. El govern municipal va replicar-hi amb una queixa formal i el va instar a informar-se amb detall mitjançant la documentació existent sobre les tramitacions urbanístiques.
Són les 8 del matí, 9 minuts, campanya de control d'alcoholèmia i consum d'estupefaents a Palafrugell.
La policia local comença avui la segona campanya de control i vigilància vigilància d'aquest any que s'allargarà fins al dia 1 de març. En aquest cas, forma part d'una iniciativa d'àmbit territorial arreu de Catalunya que es desenvoluparà en diferents municipis.
Durant aquests dies, els agents intensificaran els controls preventius a càrrec de les patrulles de trànsit. Les duran a terme de forma aleatòria en qualsevol franja horària i en qualsevol punt de la vila. El gruix, però, es concentraran en les principals vies de circulació i en els horaris on, en principi, es pressuposa que pot haver-hi un increment en un consum de begudes alcohòliques.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara són les 8 del matí. 10 minuts. El Supermatí avança a través del repàs a l'actualitat. Ara, però, obrint el focus a totes aquelles notícies que passen a la resta de Catalunya, Espanya i el món amb en Dani Cortés.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Carles Puigdemont i Mariano Rajoy no volen confirmar ni desmentir la reunió que van fer l'11 de gener, Dani.
Bon dia, no hi ha negociacions. És el que repetia l'entorn del govern ahir als passadissos del Parlament. No volien confirmar la reunió perquè deien que si havia existit, havia estat privada. En tot cas, algunes fonts asseguraven que la conclusió de la reunió havia estat que no es posarien d'acord. Entre els partits de l'oposició, incredulitat perquè el govern havia negat repetidament la trobada. També ho havia fet el líder del Partit Popular, Xavier García Albiol, que ahir es va limitar a dir que no comentava reunions privades. Qui estava més content era l'entorn del socialista Miquel Iceta, que ja havia avançat que la trobada havia existit. Però malgrat la incredulitat, els partits no van preguntar per aquesta qüestió al president Puigdemont durant el ple, i ell va poder marxar de l'hemicicle sense haver de donar explicacions.
Per celebrar-ho, segurament l'Iceta es va posar a ballar. La Comissió Europea insisteix que Espanya té marge per apujar l'IVA i per implementar nous impostos.
La Comissió Europea ha presentat el seu diagnòstic econòmic sobre Espanya i considera que encara hi ha marge per apujar impostos. Diu que l'Estat necessita ingressos i en aquest sentit apunta a apujar l'IVA i els impostos mediàtics ambientals. En la mateixa línia ha demanat més madura amb les comunitats autònomes perquè controlin el dèficit. Considera un problema l'elevadíssim deute públic.
Jo m'atreveixo a suggerir també que la Comissió Europea envia al govern espanyol 40 milions de fuets i ens vagin fuetejant a tots plegats una mica més encara. El govern espanyol descarta allargar la jubilació més enllà dels 67 anys.
Ha estat la resposta de la ministra d'Ocupació, Fàtima Báñez, a les propostes llançades pel governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde. Ella ha dit que el govern espanyol no creu que calgui apujar l'edat de jubilació. Ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat i ha dit que les pensions no perillen.
Sí, ens quedarem tots més tranquils després que el govern digui que no puja impostos i els apuja més que mai en la història. Ara que diuen que no allargaran l'edat de jubilació, ens quedarem tots plegats molt i molt i molt tranquils. Les 8 del matí, 12 minuts, la moratòria antidesnonaments per famílies vulnerables es prorrogarà encara 2 anys més.
És a dir, fins al maig del 2019. Ho ha avançat el ministre d'Economia, Luis de Guindos. El ministre ha explicat que els pròxims dies es reunirà amb els diferents grups parlamentaris per elaborar un reial decret llei que canviarà alguns requisits sobre les famílies amb menors. I és que ara es paralitzen els desnonaments de les cases on els fills tenen menys de 3 anys. De Guindos ha deixat entreveure que es podria ampliar aquesta edat.
Són les 8 del matí i 13 minuts.
Supermatí.
Seguim. La Fiscalia reconeix que hi ha hagut una resposta judicial deficient en el nou cas de violència de gènere.
La parella de la víctima, que ha confessat el crim, tenia un ordre d'allunyament per les denúncies prèvies pel maltractament. Amb la segona denúncia, s'havia hagut de reforçar la protecció d'aquesta dona amb la presó de l'agressor, segons la Fiscalia. Ell ja tenia diverses denúncies per amenaces, coaccions i maltractament. També s'haurien pogut establir els mecanismes per detectar la presència de l'agressor abans que agredís la seva víctima.
I seguim, descobreixen 7 planetes semblants a la Terra amb una estrella pròxima al Sol.
Els 7 planetes no només tenen una mida semblant a la Terra, sinó que els primers indicis assenyalen que la seva temperatura fa possible que tinguin o hagin tingut aigua líquida a la superfície. La troballa pot indicar que els planetes semblants a la Terra són molt més abundants del que es pensava.
Les 8 i 14, una dona al capdavant de la policia britànica per primera vegada en 188 anys d'història.
Es diu Cressida Dick, té 56 anys i des d'ahir és la nova comissària en cap de la Policia Metropolitana de Londres. És un fet mai vist en els 188 anys d'història del cos. Dick treballava des de feia 2 anys al Ministeri d'Afers Estrangers. Abans va ser responsable de la unitat antiterrorista de l'Scotland Yard. És la coneguda com a MET.
I acabem, els Mossos d'Esquadra van parar d'anunciar 8.410 conductors sense el carnet durant el passat 2016.
La majoria, un 63%, va ser perquè havien perdut tots els punts. Són xifres una mica més altes que les de l'any anterior, però a 2000 els van denunciar perquè no havien tingut mai el carnet. Tot això genera una activitat judicial considerable. Cada dia a Catalunya hi ha 24 sentències contra persones enxampades quan conduïen sense carnet.
Gràcies, Dani. Acaba aquí el resum informatiu del Supermatí. El primer resum informatiu del Supermatí. Com sempre, recordeu que, si voleu, podeu recuperar totes les notícies, tota l'actualitat de casa nostra a través del nostre web... radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
És 9:15. Anem a l'agenda. I com cada dia amb en David Parreño repassem les activitats més destacades de casa nostra.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Seguim amb el carnaval perquè el Dijous Gras, és a dir, avui, és ple d'activitats, David.
Aquest matí podeu anar al Centre Cívic Vicenç Bou de Platja d'Aro, on podreu celebrar el Dijous Gras. L'acte es farà fins a les 2 del migdia. I a Calonge, 3:45 de la tarda, sortirà la rua escolar pel centre de Sant Antoni. I les carrosses animaran els carrers de Sant Antoni a partir de les 5 de la tarda.
I a Sant Feliu també hi continua el carnaval.
Avui a les 10 de la nit al pavelló de la Corxera llegiran el pregó inaugural del Carnestoltes 2017. I a partir de les 11 hi haurà el ball de carnaval amb el grup Virus i DJ convidat. Demà divendres al migdia es presentaran les colles en un acte oficial al pavelló La Corxera i a les 6 de la tarda començarà la rua del divendres per la carretera de Girona, la placeta Sant Joan i la Rambla Vidal. I llavors el diumenge la cosa ja va minvant amb la rua del matí que passarà per l'esplanada del port, el passeig dels Guíxols i el passeig del mar.
I acabem aquest repàs, acabem a Sant Feliu i ho fem amb un concert, David.
Sí, a la taverna Cas Romaguer de Sant Feliu també estan de carnaval amb un concert avui a les 9 de la nit amb el grup de folk The Fantastic Irlastic Band.
Gràcies, David Parreño. Passen 9:15. Anem al comentari. I us ho avançàvem, el comentari d'avui ens el porta la Carme Fenoll, la cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Avui la Carme s'ha volgut centrar en els noms que tenen les biblioteques a casa nostra.
Proposo per esment el nom de les biblioteques del Baix Empordà. Citaré només les que estan batejades i no les que tenen el nom genèric de biblioteca municipal o popular. Començant per l'ordre alfabètic, que ens interessa tant a les biblioteques, ens trobem Biblioteca Salvador Rauric de Begur. Rauric va ser un músic i astrònom català nascut a Anglaterra, tot i que es traslladà a Begur als 10 anys. El fons Rauric es conserva a la biblioteca. La biblioteca La Cooperativa de Sant Antoni de Calonge. Si em deixen triar un espai per biblioteca, sempre escullo els espais emblemàtics. Sabíeu que a Palafrugell i a Malgrat de Mar també es va escollir la cooperativa per situar-hi la biblioteca? Biblioteca Municipal Pere Caner de Calonge. Pere Caner va ser mestre, escriptor, historiador i arqueòleg i es va especialitzar en la història del Baix Empordà. La Biblioteca Mercè Rodoreda de Castell Platja d'Aro. I ja són 3 les biblioteques catalanes amb el nom d'aquesta escriptora, sumant-se a la de Guinardó i a la de Sant Joan d'Espí. Biblioteca Lluís Barceló i Bou de Palamós. Lluís Barceló va ser historiador i bibliotecari autodidacta. Va ser conservador del Museu Biblioteca Municipal de Palamós durant molts anys. La Biblioteca Octavi Viader i Margarit de Sant Feliu de Guíxols. Margarit va ser un impressor i editor guixolenc que s'especialitzà en llibres de luxe. Va esdevenir famós per la seva edició en suro del Quixot. Biblioteca Baldiri Reixac de Santa Cristina d'Aro. Pedagog i religiós català. És conegut per els premis que porten el seu nom i s'atorguen des de la Fundació Lluís Carulla. Biblioteca Pere Blasi de Torroella. Va ser un pedagog, geògraf i polític català que va viure molt de temps a Torroella. I ja ho heu sentit, de 8 noms, només un de dona. Molta feina a fer encara en el nomenclàtor de les terres empordaneses. Si no coneixeu totes les biblioteques, us animo a fer-ho. Moltes gràcies i fins aviat.
El comentari de la Carme, avui centrat en aquestes biblioteques que tenim al Baix Empordà i de les quals, segons deia ella, de 8 biblioteques, una només amb nom de dona, la de la Biblioteca Mercè Rodoreda, en aquest cas de Platja d'Aro. Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí, esteu escoltant el Supermatí, esteu escoltant Ràdio Capital. Tenim a punt el regidor d'Urbanisme de Platja d'Aro, el senyor Josep Maria Soler. Parlem d'aquí un moment.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Senyor Josep Maria Soler, bon dia.
Molt bon dia.
Com dèiem, en Josep Maria Soler és el regidor d'Urbanisme de Platja d'Aro. Volem parlar amb ell arran d'aquesta notícia que vam conèixer sobre l'aturada de la perforació d'un talús a la platja de Sa Conca. Abans, però, fem el resum corresponent amb en David Parreño. David.
Els serveis tècnics municipals de Platja d'Aro van estar comprovant ahir si la perforació d'un talús de la platja de Sa Conca era reglamentari. Finalment, el consistori ha fet aturar la perforació perquè l'obra envaïa zona pública. D'això havia alertat el grup de natura externa. L'obra, per cert, és promoguda per Xavi Hernández, l'exfutbolista del Barça.
Senyor Soler, expliquem-nos una mica la cronologia de com ha anat aquesta història.
La cronologia comença per l'atorgament d'una llicència l'any passat, una llicència perfectament reglada, no? L'Ajuntament analitza els paràmetres en els quals ens demana la llicència i s'atorga. Aquesta llicència preveia una sèrie d'actuacions, evidentment, exclusivament dins de l'àmbit de la parcel·la del peticionari. Uh-huh. El que passa és que en la seva execució, aquest dilluns es devia començar a perforar un túnel. Estava a la llicència està previst un túnel dintre de la finca, però es va començar a perforar en una zona verda. Quan es va detectar, s'ha analitzat la situació i al veure i al comprovar que aquesta excavació s'estava fent en zona verda, s'ha aturat. Seria la seqüència ràpida dels fets.
Quan diu un túnel, entenc, excavat a dins de la roca de la muntanya per anar des de la finca fins a la platja, eh?
Sí, hi ha finques que poden fer-ho, però aquesta, malauradament, dona una zona verda i, per tant, tothom està admès que es pugui fer aquest tipus d'excavació en el marc de la finca, però no superar-la i envair una zona que no és seva, i en aquest cas és zona verda municipal, per tant és domini públic, i el domini públic no es pot alterar per un privat.
En David, a la prèvia, deia l'empresa promotora d'això és la de l'exfutbolista del Barça, Xavi Hernández. Jo entenc que no han parlat amb ell, però han parlat amb el promotor de l'obra, i què els ha dit el promotor al respecte d'això?
Bé, nosaltres hem parlat amb l'arquitecte director de l'obra, i l'arquitecte director de l'obra, doncs, estava segurament en un error, pensant que en aquell punt el límit de la parcel·la donava a peu pla en la zona verda que s'utilitza habitualment com a aparcament a la platja de la Conca, i no és així. Per tant, podem, bueno, és alegrant el que considerin oportú, però l'Ajuntament té ben clar que la zona on s'estava perforant és una zona verda municipal i s'ha de respectar.
I encara una última qüestió al respecte d'aquest assumpte. Hi ha alguna solució alternativa per la construcció d'aquest ascensor o d'algun altre mecanisme des de la finca fins a la platja, o simplement l'única solució és fer la volta i baixar a peu?
doncs hauran d'analitzar-la ells, en qualsevol cas, a través de la zona verda no podran fer cap mena d'obra ni actuació. Sí que s'hi pot passar, evidentment. A la zona verda pot haver-hi accés peatonal, no rodat, això ho marca el planejament general del municipi. Uh-huh. De fet, hi ha diverses zones en les quals els habitatges doncs poden sortir a peu, eh? No,
sí.
No en cotxe ni accessos d'iguals, a les places i espais públics marcats com a espai lliure, però el que no es pot fer és alterar aquest espai públic per la seva conveniència. Uh-huh. I hauran d'analitzar si volen proseguir i dintre de la seva parcel·la doncs fer aquest accés, perquè si no realment és molt difícil per ells mateixos moure's en el conjunt de la parcel·la. La parcel·la fa molt pendent, i pot ser ben legítim que pretenguin arribar doncs, als extrems de la seva parcel·la, i cadascú, nosaltres no, només podem valorar si els paràmetres urbanístics estan permesos o no, però cadascú fa dintre de la seva finca allò que està permès i té ganes de fer. Hi ha coses ben excèntriques, hi ha coses que poden ser més comprensibles per tothom. En aquella mateixa zona hi ha algunes parcel·les ben properes que sí que el final de la parcel·la coincideix amb l'espai pla de la zona verda, i han fet els seus accessos, alguns amb escales, altres també amb algun enginy per facilitar la mobilitat, però malauradament sembla que aquest cas no serà possible.
Disculpi la pregunta, fins i tot morbosa si vol, eh? Li consta si aquesta casa és per utilització particular del promotor o és una finca per vendre?
No em consta.
Per curiositat, eh?
És una zona que acull molta gent coneguda, rellevant, i que té, evidentment, han de tenir molts recursos, perquè és una zona on el valor de les finques és molt gran. Uh-huh. I jo no sé qui vol fer, en qualsevol cas, qui vingui serà ben acollit, sempre i quan l'actuació que vulgui fer s'enquadri de les normes. Però sí, acollim a tothom, gent de tot arreu. És un molt bon lloc per viure, eh? Jo te'l recomanaria. Jo no sé aquí a Ràdio Capital com esteu, però com a lloc, és un lloc molt agradable.
Sí, home, esclar, a mi ja m'agradaria. Bé, jo en qualsevol cas, Ràdio Capital la tenim a Palafrugell i la tenim a Pals, i jo en qualsevol cas visc a Pals, però ni tan sols visc a la part bonica de Pals, sinó bé, el meu carrer és molt bonic, però no visc al casc antic de Pals, que és la zona que, diguem-ne, que tothom ve a visitar.
És un gran poble, Pals, eh? Té molts racons i segur que allà on vivius tu també val la pena. Però sí. aquest espai del que parlem, clar, la Conca és una platja, de fet ens l'estimem moltíssim, tota la gent de la Vall d'Aro, moltíssim, perquè és un dels espais més macos de la nostra costa, no? En el seu moment es va urbanitzar a la zona propera, ben legítim. Els que governaven en aquells moments devien considerar que la configuració de l'espai amb drets urbanístics i l'espai lliure quedava ben compensat. Avui, amb els criteris d'avui, segurament ho haguéssim fet d'una altra forma, protegint més tot el que seria el perímetre de la cala perquè fos el més naturalitzat possible, però en aquell moment es va decidir, segurament amb criteris de l'època, fer-ho d'aquesta manera, i no hi ha marge de maniobra. L'espai lliure s'ha de preservar, i més en un espai tan singular. Mm-hmm. Per tant, hi hagi qui hi hagi, es trobarà que s'ha de cenyir a les normes.
Està clar. Al respecte, vostè en parlava ara fa un moment, fa uns anys es van fer les coses d'una manera, deixi'm que salti de tema i fins i tot salti a un àmbit que no és estrictament el seu, com és l'àmbit comercial, eh? La setmana passada parlàvem amb en Maurici Jiménez al voltant d'aquesta necessitat de reinventar el model comercial i turístic. Parlàvem de quatre galeries icòniques de Platja d'Aro, que són d'aquestes històriques fetes a partir dels anys 60, i jo li plantejava, seria possiblement el moment de, per exemple, les galeries Neptú, canviar-les des del punt de vista urbanístic? I aquí és on li pregunto a vostè. Hi hauria alguna previsió o hi ha algun comentari al respecte a aquest assumpte que pugui afectar la seva àrea?
Home, evidentment tota la regulació de les galeries acabarà per un pla especial urbanístic, que és l'instrument a través del qual es poden introduir normes que ajudin el conjunt evolucionar i que incorporin els valors que s'hagin consensuats, però acabarà sent un instrument normatiu, perquè si no és normatiu, doncs ho farà qui vulgui, no? I qui no, no. El paper dels privats, dels propietaris de totes les botigues i espais comercials, de les galeries, ha de ser molt important. D'ells depèn, eh? La voluntat d'evolucionar es pot regular, però el que no farem serà invertir per ells. Ells han de ser els motors d'aquest canvi. Són espais que cal redefinir, però no perquè no funcionin. A mi m'agradaria saber quants espais com
aquests... Jo sempre que vaig a Plaça Gran és ple de gent.
Per això et dic que mirem a les comarques gironines, nosaltres no estem en cap altre lloc que la Costa Brava, i la Costa Brava va d'on va, eh? Fins i tot sent molt generosos, podríem dir que va de Portbou a Blanes. Sí. Doncs quants espais tenen la intensitat comercial d'aquests? Però en els moments de canvi que estem vivint, en els que els comportaments de la gent a l'hora de consumir, el que busquem els clients d'establiments comercials va canviant, doncs hem de millorar. Algunes d'aquestes galeries, les Neptuno, per exemple, són dels anys 50-60 en la seva concepció, i segur que tenen coses a millorar. Alternaven habitatge amb espai comercial. Les primeres plantes, doncs, segurament no estan prou ben posades al dia per ser útils en aquesta dinàmica comercial. D'altres més noves, no? La Sant Lluís, per exemple, doncs, segurament el que hem de fer és com organitzar que l'espai públic interior, per allà on passeja la gent, doncs, sigui el màxim d'agradable i que doni confort com per poder convidar la gent a entrar-hi. Aquestes són les qüestions que s'han d'analitzar en aquest pla especial, eh? Però al final de tot ha de ser també els propis propietaris i explotadors d'aquesta zona que apostin, a partir de les normes que intentarem que tinguin un consens amplíssim, però un cop fetes, qui posarà els recursos per exemple, imaginem que es permet, doncs, desenvolupar volums afegits perquè tinguin més espai de magatzem, seria un exemple. Sí. Qui el farà o no el farà serà el propietari.
Està clar.
No ho farà per ells, però sí que hem de buscar que sigui un espai còmode per la gent. Si és còmode, facilitarà que el comerç funcioni, que sigui atractiu, que la gent tingui interès en anar-hi, que no només hi passi per anar d'un lloc a l'altre, sinó que tingui interès en passejar-se per allà. I si això es fa i es configura en l'espai comercial interior de cada botiga de forma agradable, crec que tenen molt i molt de futur, com han tingut un magnífic passat. En aquest canvi de model comercial, cada vegada més el consumidor utilitza el moment de compra com un moment de lleure.
Sí.
Per tant, no només ha de ser útil, ha de ser agradable.
Senyor Soler, li pregunto, sí, no sé tant si com a regidor d'urbanisme o com a persona de Platja d'Aro, vostè contempla o descarta la possibilitat que, per exemple, els Neptú se'n vagin a terra i es facin de nou?
Jo crec que no seria una bona opció i, per tant, no la descarto. O sigui, és, a veure, l'urbanisme es fa segons els consensos ciutadans. Si hi hagués un consens ciutadà de que això ha de canviar del tot i els propietaris estiguessin dintre d'aquest consens, però a mi no m'agradaria. Crec que tenen futur amb aquesta configuració que li dona fins i tot un caràcter històric, amb la curta història que té el nucli de Platja d'Aro en la seva dinàmica comercial. Estem parlant de 60 anys, no?, de vida intensa. No, jo ho descarto, jo no crec que sigui la solució.
Encara un altre assumpte que coneixíem abans d'ahir, que l'Ajuntament ha rebut 40 ofertes d'empreses constructores per executar el projecte d'urbanització del Mont d'Aro. Això és normal? A mi em semblen moltes ofertes.
Bé, torna a ser normal. Sembla que hi ha... A veure, totes són empreses de Catalunya, empreses que han d'haver demostrat que tenen en els darrers 3 anys han fet obres d'aquesta dimensió, magnitud o semblants, i la veritat és que estem ben nodrits d'empreses constructores petites, mitjanes i alguna gran en aquest país, com perquè puguin afrontar aquesta obra. A mi això el que em dona és garanties de que es podrà fer, tenim un bon marc en el qual triar dintre del, de l'estricte paràmetre de la llei, que poc, ja us diré, no deixa massa marge ni per lo bo ni per lo dolent. A vegades en aquestes licitacions els regidors ens agradaria no tant dir aquesta sí sinó aquesta no, i això tampoc ho podem fer. La llei marca un, en aquest cas hi ha unes condicions tècniques de garanties suplementàries, hi ha unes millores que s'hauran de valorar, però la clau serà el preu. Són unes obres d'urbanització molt acotades i la clau òbviament serà l'oferta econòmica garantint la qualitat.
Bé, en qualsevol cas, aquest concurs públic contempla la millora de serveis, de clavegram, d'aigua, d'asfaltatge, sí, etcètera, sí, sí, etcètera.
No. Quin el seria... projecte és molt, molt important pel poble. És la primera gran urbanització que no ha estat mai recepcionada, que entrarà en obres. I jo crec que ha de ser un motor perquè moltes altres del municipi que malauradament, doncs, en el moment que es van desenvolupar no van assolir la totalitat dels serveis urbanístics com per ser recepcionades per l'Ajuntament i vinguin al darrere. A través d'un sistema que evidentment han de finançar els propietaris dels terrenys, això ho diu la llei i d'aquí no ens escapem. Que hi algú pot no anar-li bé, però l'única forma de tirar endavant que aquestes urbanitzacions es posin al dia és amb aquest tipus de projectes, i estem convençuts que a mig termini tothom valorarà la bondat de fer-ho així i de posar-nos per fi al dia, que passin a ser un espai del poble, que després això sí, el conjunt de la ciutadania ha de contribuir a mantenir. Però en la primera escomesa d'obres per posar al dia i complint la normativa tots els serveis s'ha d'afrontar des dels propietaris, és la part més complicada. Hi ha un consens molt ampli d'aquesta urbanització, a tothom li costarà pagar, però hi ha el consens que s'ha de fer, no hi ha clavegram.
La integritat del cost la paguen els propietaris o l'Ajuntament intervé?
Sí, sí.
També?
Aquí és un espai que mai està recepcionat, per tant no és sol urbà consolidat, i el 100% s'ha de pagar per quotes d'urbanització.
Val. Aclarit. Encara una última qüestió que tampoc li competa a vostè directament, però com a membre del govern deixi'm que li pregunti. La setmana passada també sabíem que l'Ajuntament de Platja d'Aro facilitarà la interlocució amb advocats, la interlocució de la gent amb advocats perquè es puguin consultar sobre aspectes de la clàusula sòl. No sé si em pot dir quina rebuda ha tingut aquesta iniciativa i si tenen alguna xifra com a ajuntament que em pugui dir al respecte d'això.
Doncs no, encara no li puc donar cap xifra. Sí que la voluntat és facilitar als que afectats per les clàusules sòl tinguin algun interès de conèixer la seva situació i poder reclamar els seus drets, sobretot orientat a la gent que ho fa perquè té la primera vivenda en el municipi. Clar, nosaltres tenim 24.000 unitats d'urbana, de llocs on viure, i en canvi les famílies empadronades només utilitzen 3.500.
Ostres, no, Déu-n'hi-do.
El nostre servei o la nostra voluntat no és posar-nos de qualsevol finca hipotecada, sinó molt orientada a la gent que hi vivim i que té el seu domicili que està a Platja d'Aro. No conec encara si hi ha resposta per part de la ciutadania que vulgui utilitzar aquest servei, però em sembla una bona fórmula perquè el que es tracta és de donar feina als advocats que també estan al municipi, garantir que la ciutadania té accés a la informació jurídica per prendre les seves decisions, i a partir d'aquí, com que el procediment ja preveu que en cas de recuperar les costes puguin ser a càrrec dels bancs, em sembla que la ciutadania estarà ben acompanyada.
Està clar. Senyor Josep Maria Soler, regidor d'Urbanisme de Platja d'Aro, gràcies per atendre la nostra trucada i
al vostre servei.
I que vagi molt bé. Sort.
Molt bé, gràcies.
9:08 a.m. Esteu escoltant el Supermatí.
So the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow.
Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much.
T'agrada aquesta cançó?
Bueno, no molt especialment.
Aquesta però... tampoc? Mare de Déu! No enganxem
no,
mai cap,
no
me
l'encertes, eh? No me l'encertes.
Espera, aviam, un moment, que això ho hem de solucionar, perquè ja, això ho solucionem ràpid ara. Vinga, aviam.
A veure,
no sé quina posar-te. Vinga, aquesta. A veure, va. Ignasi, bon dia!
Hola, bon dia, què tal?
Aquesta sí que t'agrada, eh?
Ara sí. M'encanta. Ara sí que estic ben enxerinat.
Sabia jo. Escolta, com vas? No sé, com ha anat la setmana?
Bé, esperant diumenge, que tenim cerimònia d'Òscar.
Sí.
I, bueno, veurem, a veure què surt aquest any.
Molt bé.
Si surt una cerimònia avorrida, com és ja tradició, o surt alguna cosa una mica potable, no?
Hòstia, jo m'estic començant a preocupar, perquè ja van, no sé si dos o tres pel·lis que vaig a veure perquè tu dius que s'han d'anar a veure i m'agraden, tu.
Ai, mira, veus? Hòstia, això vol dir que tens bon gust.
Sí, o no, o que els dos tenim mal gust. Vaig anar a veure Jackie.
Molt bé,
Hòstia, sí, molt bé, tu. Hi ha algun moment que es fa un palet llarg, allò que dius, no sé, allò, el moment de la disputa, però quan ella s'emprenya ja amb el cunyat, hi ha un moment que dius, no és que sigui llarg, però fem un palet més ràpid. però...
però... la pel·lícula és prou àgil, perquè dura poc més d'hora i mitja,
sí.
Va molt al gra, a més el que t'explica... Ostres, no t'ho esperes que t'expliqui d'aquella manera.
No, gens ni mica.
És molt sorprenent.
Sí, sí, sí. Sí. És com de cop i volta dius, hosti, aquesta dona tenia caràcter.
Sí, exacte. Dona una imatge d'ella que tu no tenies, i a més la manera en què està explicada, amb diferents salts temporals, està ben narrat, i no és... Et podies esperar a vegades un telefilm d'una pel·lícula així, i el cert és que no, és una pel·lícula dura, contundent, amb, bueno, l'escena de l'assassinat del president, jo crec que potser és la primera vegada que la veiem amb aquesta cruesa.
Sí, i a més bèstia, està no? molt bé, perquè en els diferents flashbacks que té al llarg de la pel·lícula ensenyen la mateixa escena des de diferents punts de vista, i home, com a recurs és potent.
No, molt bé. Jo, de veritat, molt sorprès, i sobretot la immensa Natalie Portman, que no sé si l'has pogut veure en versió original o doblada.
Però... Original.
Val, doncs ja no te dic res més.
Sobre això et volia parlar també, el vídeo aquell que surt per la CBS en el que ella ensenya la Casa Blanca com a primera dama, és magistral la manera com ella... Després he vist vídeos de la Jackie Kennedy, vaig mirar algun vídeo de la Jackie Kennedy, i la feina que ha fet la Natalie Portman intentant emular la manera de parlar, la dicció que té, que aquestes coses nosaltres ens hi fixem, però la dicció que posa, la manera com imposta la boca, és fantàstic.
No, és brutal. Aquí Natalie Portman s'ha de dir que hi ha posat ganes, perquè és una actriu que o hi posa moltes ganes o passa bastant, tot s'ha de dir, és bona actriu només quan ella vol, i aquí la veritat és que ha apostat pel paper i ho ha fet excel·lent, no? I el que tu dius, aquests canvis de veu que malauradament, si aneu a veure la versió doblada, això us ho perdreu, per tant us quedareu amb mitja interpretació en aquest cas, perquè la dobladora el que fa és posar la veu de Natalie Portman,
clar. No
fa aquest treball que ha fet l'actriu, no?
Va, espera, que mato això amb la música. Vinga, 9:15. Avui, aquest vespre, Ningú no és perfecte. Què farem?
Doncs farem una mica d'Òscars, farem la prèvia, explicarem què les festes que es preparen posteriorment, què menjaran els convidats aquella nit, tot el que és la preparació de la cerimònia que presentarà el Jimmy Kimmel, i farem una porra de què és el que creiem que acabarà guanyant aquella nit en les categories principals. També repassarem La Gran Muralla i Jackie, de les pel·lícules de la setmana passada, i repassarem també la banda sonora de Trainspotting, perquè aquesta setmana arriba la segona part i recordarem aquella mítica banda sonora de l'any 1996 que punxaven a totes les discoteques locals, i bueno, mítica banda sonora que va vendre moltíssim.
Mítica banda sonora que tenia com a tema estrella això, el You Sexy Thing... No, ara m'estic liant. No era aquesta, no?
No, era Underworld.
El Born Sleepy. Sí, home, ja, però no posarem aquesta que matarem a més d'una a la ràdio. No, però tenia una... Collons, ara no em ve el cap. Ja, bé, hi ha una altra cançó. Hòstia, una cançó mítica de...
De Durri, potser?
No.
Perfect Day?
Bueno, també, sí, el Perfect Day, sí, home, sí, però...
Hip-hop, no, també? Last for Life.
Aviam, un moment, perquè ara m'estàs picant. Bueno, seguim, ja la trobaré.
Va, tu pensa.
Sí. Vinga, doncs això a partir d'aquest vespre a les 10, Ningú no és perfecte, que emet Ràdio Capital, i evidentment sempre podeu trobar a radiocapital.cat. Què més?
Desvetllarem quina és la pel·li que guanyarà.
Sí. No serà La La Land, no?
No, que va, la no serà, no?
Sí, vas veure el gag que van fer del Polònia amb en Junqueras i la Soraya fent bla bla la.
Sí. Mira, jo amb el Polònia tinc un problema amb el personatge de Soraya. Em cau tan malament que l'imitació tampoc me cau molt bé, perquè és el personatge original. És tan defenestrable que ja dius, no vull que em caigui bé la imitació tampoc.
A mi em va encantar la ja ho diré demà, la... Em va encantar la definició que em va fer en Bernat de Déu ahir al Nacional. Deia, aquesta que quan s'arregla sembla una caixa de bombons del Condis. Em va encantar.
És una bona definició.
Bueno.
En fi.
Doncs va, escolta, parlem de cine o seguim aquí parlant de política?
Parlem de cine, exacte.
Vinga, va.
Va, doncs el que dèiem, Trainspotting. T2, Trainspotting, que és així com li ha posat el Danny Boyle.
Sí.
Que no és que sigui una segona part inventada, sinó que la novel·la original en què està basada la primera pel·lícula de l'Irving Welsh va tenir una seqüela que portava per nom Porno, però aquí no hi han posat aquest nom, no sé si els ha fet una mica de por de cara a la taquilla, i simplement doncs, és una Trainspotting 2, no?, per entendre'ns. Uh-huh. Repeteix tant el director, el Danny Boyle, com també els actors Ewan McGregor, Robert Carlyle, Johnny Lee Miller i Ewan Bremer. Que de tots aquests actors, el que va sobresortir sobre... Vaja, tot va ser Ewan McGregor, que a partir sí, d'aquí doncs, el van contractar per fer Star Wars.
A mi em sembla un actor Carlyle... espectacular, l'Ewan McGregor, sempre m'ha semblat.
Sí.
Sembla un grandíssim actor. Sí.
Molt bo. També a mi m'encanta Ewan McGregor, tot i que s'ha de reconèixer que a Star Wars, com que només treballava en pantalla blava, se'l veu una mica despistat en ocasions, no? En moments que no sap el pobre, com... I a més, com que George Lucas és un nefast director d'actors, doncs... Hòstia,
tu repasses a tot Cristo, eh? Vols fer el favor?
No, és veritat. George Lucas sempre ho ha dit, ell, que sí, és com Albert Serra. Si pogués treballar sense actors, ho faria. Per això es va inventar actors digitals. Jo, que aquests no em porten la contrària, fan el que jo dic, no? En canvi, els altres els has de parlar i els has d'explicar una mica, i això, George Lucas, no és un tema que porti bé, ell mateix ho reconeix i s'ha dit públicament, vull dir que tampoc m'estic inventant res, eh?
No, escolta, res a dir, eh? Vinga, escolta, tenim 3 minuts, eh?
Doncs va, bueno, és que tampoc tenim gaires estrenes que valguin la pena, eh?
Ah, doncs vinga, anem al tema.
Sí. Doncs el que dèiem de Trainspotting, en aquest cas, el personatge del McGregor, el Matt Renton, torna a Edimburg, ja havent sepolit els diners amb els que va marxar la primera part, es torna a retrobar amb els seus amics, i se'ls ocorreix una oportunitat de negoci, que és intentar rodar una pel·lícula porno de categoria que es pugui vendre a tot el món. I a partir d'aquí, doncs, ja veurem la que faran aquest grup d'ex-heroïnòmens, o no sabem si... Bueno, actualment el personatge és el que ja no és... Té addicció a l'endorfina.
A la morfina, colló, però això ho mata directament.
Sí. Endorfina.
Ah, endorfina, val. Havia entès la morfina, i cony. O sigui que anem
no, fals, tu. Bueno, és igual, és qüestió de punxar-se alguna cosa, no?
Exacte.
Doncs, ja aquí està aquest Trainspotting, que és una de les pel·lis fortes d'aquest cap de setmana.
Molt bé, fins que t'estic posant tota la banda sonora o no...
Sí.
Així,
Sensacional, això.
Aquí sensacional. Una reacció brutal. Vinga, va, què més?
Què més? Ens quedava encara una pel·lícula de les nominades als Oscars que no s'havia estrenat. I ja arriba aquesta setmana per completar la llista de 9 que ja s'hauran estrenat, que és Fences, que és una pel·lícula dirigida i protagonitzada per el Denzel Washington, que ho fa tot. És a dir, és director, és protagonista, a més també ha participat en el guió... Ell va representar aquesta obra, perquè originalment era una obra de teatre a Broadway, va guanyar 3 premis Tony, i el que ha fet és repetir amb el mateix repartiment d'aquella obra de teatre per fer-ne aquesta pel·lícula. Serà un repartiment també força interessant. Jo no sé, ho he dit, que hi ha la Viola Davis, que també està nominada als Oscars, la pel·lícula té 4 nominacions a més.
Sí.
I és la història de... Bueno, sabeu que hi ha moltes pel·lícules de temàtica negra que estan als Oscars, no?
Sí.
També és una d'elles, perquè ens parla de la història d'un home que es dedica doncs, al servei d'escombraries de Pittsburgh, que tenia talent i sempre havia somiat en ser jugador de béisbol, però en aquests moments la lliga de béisbol no acceptava els jugadors negres. I quan comencen a acceptar-los, ell ja és massa gran i ja no pot accedir-hi. Aleshores, l'home té una ràbia, un rancor, i tracta malament a la seva família, i està sempre mal humor, i... Doncs això.
Bueno, Fences es diu la pel·lícula, eh?
Sí, Fences.
Escolta, em queden 30 segons. Alguna cosa més, allò, per dir el títol ràpidament?
Bueno, és un parell de pel·lícules de nens, així una mica... La vida d'en Carbassó, que és una pel·lícula així per portar la meina d'aquest cap de setmana, una producció franco-belga, de Stop Motion.
Vale. I l'altra?
I l'altra és Psiconautes, Los Niños Olvidados, que aquesta ja té un punt més adult, eh? Ja està basada en una novel·la gràfica i ja té una mica de més mala llet, aquesta, eh?
La vida d'en Carbassó i Psiconautes, gràcies.
Sí, doncs ja està, amb això acabem.
Adéu, fins dijous.
Adéu.
7 minuts i les 9. I com sempre, acabem amb el resum informatiu del dia amb les notícies més pròximes. L'Ajuntament de Platja d'Aro ha fet aturar la perforació d'un talús a la platja de Seconca per instal·lar-hi un ascensor privat perquè l'obra ha envaït la zona pública. Els treballs per rebaixar el talús, situat gairebé ran de platja, han aixecat una gran polseguera. No només la de l'obra, sinó també perquè diversos veïns i el grup de Natura Externa van alertar que s'estava cometent una agressió ambiental a la roca que es trinxava i que accedia als límits de la finca. De tot això n'ha explicat la cronologia el regidor de Medi Ambient, Josep Maria Soler, de Platja d'Aro.
A la llicència està previst un túnel dintre de la finca, però es va començar a perforar en una zona verda. Quan es va detectar, s'ha analitzat la situació i al veure i al comprovar que aquesta excavació s'estava fent en zona verda, s'ha aturat.
Preguntat per si hi hauria alguna alternativa per la reconstrucció d'aquest túnel, Soler ha contestat això.
Doncs hauran d'analitzar-la ells, en qualsevol cas, a través de la zona verda no podran fer cap mena d'obra ni actuació. Sí que sí, pot passar, evidentment. A la zona verda pot haver-hi accés peatonal, no rodat.
8:54, hi ha més notícies.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
Preocupació entre les granges de l'Empordà pel focus de grip aviària, Toni Sellas.
Bon dia. Els productors avícoles estan preocupats pel focus de grip aviària detectat als aiguamolls de l'Empordà. El passat 6 de febrer es va trobar una cigonya morta a la zona del Parc Natural i el Departament d'Agricultura ha confirmat que està infectada pel virus. Això ha obligat a prendre mesures. Entre d'altres, les granges situades en un ràdio de 10 quilòmetres de la zona afectada no podran vendre ni comprar aus en les properes setmanes.
Els veterinaris del departament estan explicant una a una a tots els productors les mesures que han de prendre. El director dels aiguamolls, Sergi Romero, ha insistit que mantenen un protocol de vigilància passiva per detectar possibles animals morts i que no hi ha cap perill per la salut dels humans.
És l'únic individu que han trobat de moment que ens ha donat positiu i per part del parc segueix amb la vigilància, una vigilància que se'n diu passiva. Això vol dir anar als llocs on hi ha concentracions d'aus, zones, diguem-ne, amb aigües permanents, i mirar de detectar individus morts. En el moment en què es detecta l'individu mort, no es toca res i s'engega el protocol.
El focus coincideix amb la migració de les cigonyes. L'exemplar mort estava anellat a París i s'havia albirat a Lleida.
Armes i diners i més de 8.000 plantes de marihuana trobades al clan desmantellat a l'Empordà.
El macrodispositiu antidroga d'aquesta setmana a l'Empordà s'ha saldat amb més de 8.000 plantes intervingudes. Una de les plantacions estava en un búnquer que els investigadors van trobar enterrat al jardí de casa dels suposats líders del clan, a Avinyonet de Puigventós. Els agents van fer servir una màquina retroexcavadora per trobar més habitacles ocults.
Mossos d'Esquadra i Servei de Vigilància Duanera van fer en total 20 entrades i registres per ordre del jutjat d'instrucció 6 de Figueres que dirigeix la causa. Durant els escorcolls van trobar 8 armes de foc, armilles antibales i uns 425.000 euros en efectiu. Hi ha 30 detinguts, alguns dels quals ja han començat a declarar davant del jutge aquest dimecres. Avui es preveu que ho facin els líders del clan.
Arxivada definitivament la causa contra l'exconseller Joaquim Nadal per un procés urbanístic Santa Cristina d'Aro.
L'Audiència Provincial de Barcelona ha confirmat l'arxivament de la querella per presumpta estafa urbanística contra l'exconseller de Política Territorial i Obres Públiques. El cas que va arribar a la justícia va ser el canvi d'ubicació de la zona industrial de Santa Cristina d'Aro, que va passar de Solius al Molí d'en Terrés i a les Bernades.
La denúncia la va interposar l'empresa Baral Real Estate contra Joaquim Nadal i contra l'exgerent de l'Institut Català del Sol, Emili Mas. Els acusava d'haver-los estafat perquè el 2006 la Generalitat li va oferir la permuta dels terrenys de Solius, on volia construir un polígon industrial per uns altres a les Bernades, que posteriorment es va comprovar que eren inundables. Per tant, no s'hi podia edificar. Al juny del 2016, una jutgessa de Barcelona havia arxivat provisionalment la causa, però la immobiliària va presentar un recurs a l'audiència que ara l'ha desestimat.
Les 8 del matí, 57 minuts. El síndic de Greuges torna a posar el focus en el Pla d'Ordenació Urbana de Pals.
Rafael Ribó ha demanat a l'Ajuntament de Pals i a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat que excloguin de futurs projectes urbanístics els sectors del paratge de Rodors, els Junquers i Interpals. El síndic de Greuges sosté que això suposaria una amenaça per a l'entorn natural de la zona. En un comunicat, a més aquest dimecres, Ribó diu que les consideracions ambientals del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, no garanteixen la conservació d'aquests hàbitats.
Per això el síndic de Greuges Sitges demana que es redueixi dràsticament el nombre d'habitatges previstos, així com l'altura de les edificacions i la densitat en els sectors que tinguin zones de dunes amb pins i pinedes mediterrànies. Aquesta no és la primera vegada que Rafael Ribó es pronuncia sobre aquest afer. El juliol passat va acusar l'Ajuntament de fer tales de pins no autoritzades o d'afectar les zones dunars. El govern municipal va replicar-hi amb una queixa formal i el va instar a informar-se amb detall mitjançant la documentació existent sobre les tramitacions urbanístiques.
I acabem campanya de control d'alcoholèmia i consum d'estupefaents a Palafrugell.
La policia local comença avui la segona campanya de control i vigilància d'aquest any, que s'allargarà fins al dia 1 de març. En aquest cas, forma part d'una iniciativa d'àmbit territorial arreu de Catalunya que es desenvoluparà en diferents municipis.
Durant aquests dies, els agents intensificaran els controls preventius a càrrec de les patrulles de trànsit. Les duran a terme de forma aleatòria en qualsevol franja horària i en qualsevol punt de la vila. El gruix, però, es concentraran en les principals vies de circulació i en els horaris on, en principi, es pressuposa que pot haver-hi un increment en el consum de begudes alcohòliques.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Com sempre, recordeu que totes aquestes notícies i moltes d'altres que van ocorrent al llarg del dia les podeu trobar al web radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I abans d'acabar, encara un apunt per la previsió del temps, Martí.
Avui una jornada amb el cel serè, amb alguna boira matinal de primera hora i amb bones temperatures. Arribarem fins als 23 graus de màxima i als 6 de mínima. Cap a la tarda aniran creixent algunes nuvolades. I els propers dies l'anticicló es va debilitant i a poc a poc donarà lloc a que divendres tinguem un dia més ennuvolat i no descartem alguna precipitació de caràcter feble. Pel que fa al dissabte i diumenge, dies amb força bon temps.
Acabem, gràcies per fer-nos confiança, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa.
Lolo, 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 lolo.
Em recorden Dani Cortés. Adéu-siau.
Supermatí amb en Miquel 40.